Everybody needs somebody i tots necessitem el Carles Romero i aquestes meravelloses seccions que ens porta. Bona nit, Carles.
Bona nit, què tal, Alfons? Com estàs?
Aquesta no necessita presentació, aquesta cançó ni aquest grup, no? Mythics Blues Brothers, Saturday Night Live, John Belushi, Dan Aykroyd, John Landis, les pel·lícules, granujas a todo ritmo. Bàsicament, el Carles avui ens porta això, grups que es van crear pel cinema, vaja, i després, bé, han tingut fins i tot alguns recorregut posterior, no? Però bàsicament bandes fictícies del món del cinema.
Jo crec que forma part de l'imaginari col·lectiu de tothom que li agradi la música, el rock, el soul, el cinema i la diversió. Visca els Blues Brothers, són brutals, bestials. We'll remember you forever, through the sacrifice you made, we can't
believe the price you paid. La reinterpretació de Brian De Palma del Fantasma de l'Òpera.
Una pel·li molt original, molt brillant, que efectivament fusiona Faust, el Fantasma de l'Òpera, i una paròdia salvatge també de la indústria musical dels anys 70. En aquest cas són els Juicy Fruits, un grup que no va existir mai i que, doncs això, fa una mica de música dels 50, en aquest cas un homenatge al gran Eddie Cochran, i, en fi, una escena molt divertida per començar la pel·lícula, on fan un show patètic, no?, que acaba amb el cantant fingint un suïcidi a l'escenari. Enorme. Brian De Palma, em sembla una absoluta meravella aquesta pel·li.
I El Fantasma del Paraíso és una de les més destacades, evidentment.
Jo crec que és a reivindicar. És una pel·li molt original, molt kitsch, molt estrafalària, molt extrema, però jo penso que molt moderna per l'època.
Sens dubte. I no tan moderna, més aviat clàssica, era totalment l'estil que buscava Tom Hanks quan va crear els The Wonders. Us repto a que no estigueu ara mateix movent l'esquelet, ballant a casa vostra. La veritat és que els The Wonders, jo recordo quan va arribar la pel·lícula, era quan Tom Hanks estava, però vaja, a dalt de tot, absolutament, venia la Forrest Gump de Apollo 13. No és que hagi baixat moltíssim, però vull dir que era la superestrella del moment i cridava l'atenció que com a director, no, triés un projecte d'aquestes característiques.
Sí, és una història molt particular sobre una One Hit Wonder Band, no? Aquestes bandes de només un èxit. De fet, la pel·li explica la història, això d'un grup que treu un single, ho peta i es dissol, amb totes les coses de la indústria pel mig, productors, managers, etc. Però és una cançó absolutament irresistible, infecciosa, se't fica dins del cos i no pots deixar de ballar, de moure els peus, se't fica dins del cap i la repeteixes i la repeteixes, és absolutament meravellosa. A mi em recorda molt a l'I Want to Hold Your Hand dels Beatles i a la sintonia de Friends. No sé al fons si coincidim o no.
Ostres, aviam? sí, no? Clar, ara que ho escolto, el to de veu és més Friends, el ritme i l'estribillo així una miqueta és més Beatles, com diries, home, hi havia molt homenatge als Beatles, òbviament. La pel·lícula era normaleta.
Normaleta, sí.
Però, curiosament, ha quedat molt, i especialment per aquest tema tan enganxifós que dius tu, tant que quan va haver-hi tot el tema del confinament i es fan aquestes reunions online de grup de pel·lícules i sí, tot això, una de les reunions va ser la dels Wonders tocant en directe That Thing You Do. Vull dir que realment ha quedat moltíssim. Ara ve la meva gran debilitat de la secció que ens porta el Carles, un dels meus grups predilectes, Steel Dragon de Rockstar. Adoro aquesta pel·lícula. Em passa una mica com The Wonders, que la pel·lícula és en realitat molt senzillota, però jo me la vaig comprar perquè era fan del rock dur i no he parat de veure-la tantíssimes vegades. Un homenatge, una mica paròdia gairebé, del Judas Priest, no?
Sí, del de cantant, Ripper Owens.
Del cantant homosexual Rob Halford marxa, entra un nou cantant que s'adapta a uns rockeros de tota la vida. La convivència a partir d'allà.
Jo crec que la pel·li comença molt bé, comença molt, la premissa és molt interessant, el Tom m'agrada, és molt desenfadat, és un tribut simpàtic, molt respectuós, però després una mica s'acaba convertint en un producte molt autocomplaent, molt inofensiu, massa tovet, molt políticament correcte, sobretot a la part final de la pel·li, eh? Però les cançons, sobretot del grup, de Steel Dragon, són absolutament bestials.
La protagonitzava Mark Wahlberg, mira, parlaves de Friends, estava Jennifer Aniston.
Exacte.
I és veritat que al final era absolutament indigne. Perquè ell es tallava els cabells i es posava a tocar un pop melancòlic amb un baritó i dius, a veure, s'ha d'estimar el rock dur, també.
Sembla que el rock dur sigui destinat només a gent marginal, idiota, i només quan tens 15 anys, no?
Sí, 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 sí. Però bé, la pel·lícula era molt divertida, sí. molt distreta, realment, no? I saps qui era el director?
Ostres, Stephen Herek, però ubica'm el tu millor, home.
El director de Critters, imagina't.
Uau.
Uns quants anys abans, doncs bé.
Una última curiositat.
Sí.
Saps qui va composar aquesta cançó?
No.
El gran Sammy Hagar.
Home,
el gran Sammy
Hagar, Van Halen.
No? Van Halen i d'altres, Montrose i moltes altres històries.
Oh!
Bé, és un tema de Guns N' Roses, evidentment, però marxem a Rock of Ages, que per cert és un tema de Def Leppard també bastant important, no? Aquesta pel·lícula del 2012 on Tom Cruise apareixia fent de cantant de rock... També és ell el que canta?
És ell, al fons, escoltem-lo si vols.
Escoltem. I és 2012, eh? No us penseu que fa tant de temps. Stacey Jacks es deia. La pel·lícula em va semblar horrorosa i l'únic que em feia una mica de gràcia era el Tom Cruise fent el paperina com estava fent en aquella pel·lícula.
Ho és una pel·li que està molt més a prop de High School Musical o d'American Idol que realment d'una pel·li sobre el rock dur i el heavy metal dels 80. Però és que Tom Cruise és absolutament meravellós el que fa en aquesta pel·li. Ell va estar entrenant durant 3 mesos, al fons, amb el coach personal d'Axl Rose. Tant per moure's diguem, a l'escena com també per entrenar vocalment. I la feina que fa és absolutament espectacular, realment. Tots els tòpics, els excessos, les tonteries, els superegos de les grans estrelles del rock es veu totalment i claríssimament a la pel·li. Hi ha un número que fa de l'I Want to Know Love, What Is, no? De Foreigner, que és un número pràcticament còmic o eròtic, no? No sé si el recordes, amb una taula de billar...
Bueno, sí, amb un... Sí.
és meravellós.
Respecto molt al Tom Cruise estrella, però quan fa més a més aquestes coses, no? El tipus Tropic Thunder o Magnolia, no? Que de cop li dona per fer un paper secundari així, realment el respecto encara més. Qui no voldria, no?, tornar enrere en el temps i robar les grans interpretacions, no?, dels músics, saber avançar-te i de cop convertir-te en Chuck Berry abans que Chuck Berry.
Exacte, abans que el propi Chuck Berry. Marvin Berry and the Starlighters és la banda i és la interpretació que fan amb Marty McFly i és el descobriment del rock and roll. És absolutament brutal i divertidíssim aquest moment que jo crec que tothom recorda, no? Mm-hmm. És el moment que finalment els pares es fan el petó, llavors la foto recupera, no?, les figures de tota la seva família, llavors ell li demanen que toqui una altra cançó, toca Johnny B. Goode i la gent absolutament embogeix i es queda com absolutament també embadalida.
Embogeix massa perquè jo crec salta masses èpoques endavant,
sí,
no?
Sí, sí.
Primer els captiva i els acaba horroritzant. Jo a vegades ho pensava, no?, què hagués passat si en el seu dia, com a taloners, tothom està esperant els Beatles i com a taloners de cop apareixen Slipknot, saps? O sigui, què hagués passat si surten uns tios amb màscares i tres bateries i DJs i no sé què, clar, no, seria inacceptable.
Doncs imagina't, la bogeria dels Beatles multiplicada per la bogeria, la por, la histèria, el pànic, no? Seria absolutament una tragèdia, no?
Sí, sí. Diria que ho devíem comentar a principi de temporada, però aquest estiu, fora de temporada, diguéssim, va morir Alan Parker, algú que va fer molt pels musicals també, i també us recomano recuperar els Commitments, que és un dels seus, bé, una pel·lícula amb un altre grup, creació fictícia d'aquell moment, potser no tan famosa per això com la que ve ara, que és una de les pioneres i de les que va tenir una mica de vida fora de la pantalla. Spinal Tap.
Ha!
Ah, Rob Reiner, quien te ha visto y quien te ve.
Quins inicis,
eh? Amb les pel·lícules que home, algunes estaven molt bé, no? Sí. Però tubetes que venien a continuació.
Spinal Tap és una absoluta delícia. De fet, revisant una mica i preparant la secció, he vist que surt amb moltes llistes de les 50-100 millors pel·lícules de la història, que m'ha semblat molt, molt curiós, la veritat. Mm. Però és que és una pel·li francament divertidíssima. És una pel·li sarcàstica, sense pietat, molt, molt dura, i val molt de l'os per ridiculitzar els tòpics i els excessos de les grans bandes rock dels 70. Seria una mica quan els Monty Python van donar la mà al rock, però per deixar-lo, diguem, en evidència i ridiculitzar-lo fins a l'extrem, no?
I per cert, que jo vaig veure un cop un documental que pensava que era un fals documental i que era un grup que no existia, que eren els Anvil, i després vaig descobrir que no, que
aquests eren reals, sí.
Sí, que feien discos i penses, hòstia, però com poden ser reals si tot el que he vist al documental és absolutament patètic?
El que passa és que en aquesta pel·li, per exemple, és això, és a dir, saben perfectament escodrinyar tot el tema patètic, totes les llegendes, totes aquestes històries negres que s'han forjat al voltant del rock. En aquesta cançó, per exemple, que estem escoltant, és Rock and Roll Creation, i bé, doncs, com diu la pel·lícula, els músics surten com d'una mena d'ou de l'escenari, i el baixista es queda tancat a dins de l'ou i no pot sortir. Durant tota la cançó hi ha un rodi que està intentant obrir l'ou i no hi ha manera, i no hi ha manera. Llavors, al final de la cançó, just quan acaba, és quan pot sortir. I és curiós perquè això li va passar, ho explica, a The Edge, d'U2, a Nuremberg, a la gira Pop, que sortia, no sé si recordes, d'una llimona gegant. Doncs el concert va estar parat com 40-50 minuts perquè The Edge es va quedar atrapat a dins de la llimona. És a dir, Spinal Tap absolutament demencial i total.
Que bo, que bo. I demencial també. Normalment acabem amb una cosa molt kitsch. Avui no és tan kitsch, és més un homenatge simpàtic d'un grup, aquest ja directament del més enllà. La cantina de Mos Eisley, una de les escenes més famoses de la història del cine, i aquest grup existia.
Bé, atenció al nom del grup, Figuring Dan and the Modal Notes. I la cançó es diu Mad About Me, és a dir, que no és allò una tonteria, no? Sinó que la cosa fins i tot es va editar en disc. John Williams, evidentment, darrere de tot plegat. Jazz d'una galàxia molt llunyana, una freak band en tota regla que ens ha fet somiar i ens farà somiar durant molts i molts anys sobre la força, el bé, el mal, llocs remots i el que calgui, no?
Doncs escolta, d'una galàxia molt llunyana ha vingut el Carles Romero per animar-nos una mica la nit. Podríem haver fet 3 hores de secció amb això, però vaja, esperem que us conformeu de moment. I Carles, sé que ja tens idees potents de cara a les següents seccions. S'haurà cap al 2021, jo crec, i esperem que pugui ser i que estiguem tots aquí per veure-ho.
Per fi. Que la força ens acompanyi, Alfons.
Moltes gràcies, Carles. Bona nit.
Una abraçada.